Avui hi ha molta teca cinematogràfica perquè repassem doble cartellera, les estrenes d'aquesta setmana i les del cap de setmana vinent, com sempre, amb el nostre expert, el Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
Estrenes dobles perquè divendres vinent és festiu i, a més, serà una setmana molt potent.
Sí, sí, serà una setmana molt potent. Hi haurà moltíssimes pel·lícules que no podrem comentar, entre elles la pel·lícula de l'any, que ha trigat gairebé un any a estrenar-se, que és Resurrection, de Vigan, pel·lícula xinesa aclamadíssima al Festival de Cannes l'any passat, i també un superblockbuster com El Diablo Viste de Prada, i també perquè aquesta setmana s'han avançat les estrenes a dimecres amb motiu de l'estrena de la pel·lícula de Michael Jackson. La cartellera no acompanya tant i és el cap de setmana vinent quan es concentrarà tota la teca i totes les estrenes potents.
En total tenim moltes pel·lícules per comentar repartides entre aquestes dues setmanes. Per quin arrenquem?
Michael.
¿Estás seguro? Eres fuerte. Eres hermoso. El más grande de todos los tiempos.
Os voy a decir una cosa. En esta vida, o eres un ganador o eres un perdedor. ¿Queréis currar en la fábrica como yo el resto de vuestra vida?
No, señor.
Porque yo desde luego que no. ¿Vais a luchar por ello?
Sí, señor.
Un poco más alto. ¿Vais a luchar por ello?
Sí, señor.
Cuando estés listo, Michael.
¿Sabes lo que quiero?
Ser la mayor estrella del mundo.
Tenemos que aprovechar el éxito de Michael. Porque la familia Jackson es la marca, nuestra Coca-Cola. Y hay que empezar a vender. Así que voy a montar una gira internacional. Esto es solo el principio.
Necesito pensar.
Ya te he dicho que debes pensar.
Amo a mi familia, pero quiero seguir mi propio camino. Tengo montones de ideas en la...
Michael és el biòpic de Michael Jackson des que és petit, que és el que hem estat sentint al tràiler, fins que arriba a la fama mundial. No recull tota la seva vida.
Sí, sí, correcte. No recull tota la seva vida perquè diuen que, bueno, que la seva vida és tan àmplia i tan inabarcable que en una pel·lícula de poc més de dues hores no es pot abarcar tot això, i per això la pel·lícula es veu que acaba amb la promesa que hi haurà segona part, que continuarà. O sigui, bueno, per començar es confia molt en l'èxit de la pel·lícula, i després que això, que es veu que acaba just quan podria començar l'etapa més convulsa de la seva carrera, amb les acusacions de casos d'abús sexual abans de que naixessin els seus dos fills que va deixar orfes quan va morir el 2009. Vull dir que acaba una mica abans de que comenci tots aquests moments de la seva vida.
Deies que confien molt en que ho petarà i, per tant, hi haurà segona part, però a la crítica no li ha agradat gaire.
No li ha agradat gaire, però dintre del que cap s'ha comentat que tampoc era una pel·lícula tan desdanyable. Vull dir que es veu que, bueno, que no mostra la cara bé de l'artista, no mostra les acusacions d'abús sexual, cap de les seves polèmiques. Va comprar el ranxo aquell a Neverland, que va omplir d'animals, però, bueno, que bueno, sí que apareixen algunes de les seves bueno, problemàtiques, com per exemple el vitíleg, que va fer que la seva pell es anés tornant blanca, o l'aïllament que patia, però no s'aborden temes més difícils i més complicats com podrien ser l'abús sexual.
Diuen també que el pare ha estat blanquejat, no?
Bueno, no, blanquejat no. Simplement aquí exerceix el paper del dolent de la funció, exerceix un paper de malvadíssim i es veu que se'l retrata de com l'autèntic dolent de la funció. Li dona vida a Colman Domingo, que aquí es veu que està més contingut. És un actor més propens a la sensibilitat. Aquí es veu que està com més contingut, no hi ha tant d'aquella sensibilitat, però sí, es destaca que el retraten com de manera malvadíssima, com un home brut, egoista i amb menys cervell que un estrus, deia l'ABC. I en general es destaca sobretot la interpretació de Jafar Jackson, que nebot de Michael Jackson, que dona vida amb el seu oncle.
Quina troballa, no? El mateix nebot interpreta Michael Jackson i diuen que ho fa prou bé.
Sí, sí, diuen que ho fa molt bé i que, de fet, justament tot allò que la pel·lícula sacrifica a nivell dramàtic ho guanya a nivell escènic i que, justament, els moments on es recreen els videoclips de Thriller, per exemple, és on més guanya la pel·lícula i que Jafar Jackson doncs, sap moure's molt bé ballant i cantant el ritme del seu oncle.
De fet, hi havia una crítica que deia que la pel·li és un vehicle de lluïment pel nebot, per Jafar.
Sí, sí, bueno, aquests biòpics sempre busquen d'alguna manera un actor que pugui imitar amb l'artista original i amb fam d'Òscar, bàsicament. O sigui, busquen també una mica que donar una interpretació que pugui ser mereixedora d'un Òscar en un biòpic musical. I bé, i Jafar Jackson doncs aquí doncs té l'ambició de poder donar-ho tot i de veure si el seu nom pot sonar de cara a la temporada de premis.
Els fans ompliran les sales.
Sí, sí, ja ho van dir, que els fans sortiran encantadíssims perquè justament el retrat que ofereix és justament el que volen i que la pel·lícula doncs, a nivell escènic és on més es destaca, on més resulta aclaparadora i més gaudible, sens dubte.
I la segona estrena destacada de la setmana és...
El sonido de la caída.
Cada vez que intento recordar aquel verano, siempre me pregunto qué fue lo último que vio Nelly y si tendría que haber notado algo extraño.
¿Quién es la niña?
Es Alma. Es igual que tú. ¿Y si su espíritu se ha encarnado en ti?
Mamá sabe cosas de las que no debería acordarse. Porque no estaba cuando ocurrieron.
El sonido de la caída, que ha passat per Canes, on va ser la pel·li revelació, per la Seminci, i que se'n parla a meravelles.
Sí, sí, se'n parla a meravelles. Ja quan es va presentar al Festival de Canes tothom la va posar pels núvols. Després també hi va dir que potser no n'hi havia per tant, però en general es va posar pels núvols. Van dir que va acabar rendit el festival el talent d'aquesta directora. I la pel·lícula va guanyar el premi del jurat a Canes, ex aequo, és a dir, compartit amb Cirat d'Oliver Lachey.
Amb la nostra, amb Cirat,
sí, sí,
clar.
Amb la nostra, sí, sí. Va ser un premi compartit. I gairebé un any després de l'estrena a Canes, arriba a cinemes. Alemanya l'havia seleccionat per anar als Oscars, però es va quedar fora de la cursa, amb la qual cosa s'ha estrenat ara més tard. I bé, hi parla doncs, de quatre noies joves en èpoques diferents, que, bueno, que la seva infància passa en una mateixa granja al nord d'Alemanya. I, bueno, i la casa es va transformant a mesura que passen les èpoques, però les vides d'aquestes quatre noies es van reflectint. Llavors, bueno, es destaca molt... Bueno, hi ha moltíssima gent que diu que és una pel·lícula extraordinària, és una cita imprescindible per tots els amants del cinema d'autor, que, bueno, que té una, és molt ambiciosa a nivell estètic, busca construir-se una estètica pròpia, recordant pel camí a Terrence Malick, a Michael Haneke, a David Lynch, Terrence Davis, Jane Campion, deia el periòdico, però sense semblar-se absolutament res que haguem vist abans. Que es veu que, bueno, deien, les crítiques més elogioses deien que és una pel·lícula impossible de definir, deia el País, i que bàsicament que bé, que és un drama femení majúscul i que, bueno, que poques vegades podem ser testimonis d'un film com aquest que rebutja l'explicació i el significat únic, deia el periòdico, i també la narrativa complaent. O sigui que realment, en el fons, aquesta pel·lícula és una mica un misteri que no es presten a resoldre a l'espectador. Però això sí, única, inquietant, arrabassadora, imprescindible.
Uau!
I deia, bueno, també el Fotogrames que... El millor és la seva capacitat envoltant i el pitjor que alguns personatges, això sí, queden una mica desdibuixats, potser.
I en el capítol 2, que comencem ara, les estrenes que arribaran dijous de la setmana vinent, dijous 30. La primera?
El Diablo Viste de Prada 2.
Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
¿Aún tienes todo eso?
No, lo regalé.
¿Qué?
Demasiado ostentoso para un periódico.
Tu despacho.
Oh, vale.
¿Quién regala ropa de Chanel?
Han hagut de passar dues dècades, 20 anys, per tenir la segona part del Diablo Viste de Prada, que va ser un fenomen en el seu moment.
Sí, va ser un fenomen. Va costar entre 35 i 41 milions de dòlars i en total en va recaptar 326, o sigui, va recaptar 10 vegades el seu pressupost. Va ser una icona de mitjans de la dècada dels 2000. I, bueno, comentava Meryl Streep fa un parell d'anys al Festival de Cannes, que quan va rebre la Palma d'Or honorífica, que ella sempre intentava no fer blockbusters, i les dues úniques que ho van acabar sent van ser Mamma Mia i, justament, El Diablo Viste de Prada. Per tant, doncs, aquí reprèn un dels seus papers més icònics, que li va valdre una de les 21 nominacions a l'Oscar que ha tingut. I bueno, on torna a encarnar l'executiva de la revista Runway, Miranda Priestly, que ara doncs, s'enfronta a una nova amenaça, que és que la seva exassistenta, Emily Charlton, a qui dona vida Emily Blunt, reprenent el seu paper de la primera pel·lícula, s'ha doncs, convertit en la seva executiva en l'executiva d'una empresa rival, i ara s'haurem doncs, bueno, doncs, d'enfrontar en una batalla en un moment on la premsa impresa està en decadència i ella s'apropa a la jubilació. I res, retorna tot el repartiment de la pel·lícula original, retorna Meryl Streep, retorna Anne Hathaway, que reprèn el seu paper també, Emily Blunt, com hem dit abans, i també Stanley Tucci, i s'hi afegeixen dues cares també conegudes, que són les de Kenneth Branagh i Justin Theroux. Per tant, doncs, bueno, no podem parlar d'opinions perquè realment les crítiques estan embargades fins al proper dimecres 29 d'abril. Sí, no, hi ha una petició de les distribuïdores quan assisteixes a un passi de premsa de que no pots publicar la crítica fins tal dia, tal hora. I, bueno, i en aquest cas no es destaparan les crítiques fins dimecres que ve durant el matí o durant la tarda, en funció de l'horari que hagi posat la distribuïdora.
Sí que he trobat aquesta opinió i que diu que no és una continuació complaent d'aquella primera pel·lícula, sinó que és una dissecció amarga i lúcida de l'univers de la moda.
Sí, pot ser, en tot cas, com que retornen el director i la guionista de la pel·lícula original, vull dir que s'ha volgut mantenir el respecte cap a el que va ser aquella comèdia de principi de mitjans dels 2000, doncs bé, doncs podem garantir que el llegat estarà ben assegurat.
Una altra estrena de la setmana vinent és...
Los Justos.
Los 9 miembros del jurado popular dispondrán de hasta 3 días para deliberar.
Culpable.
Claro que culpable.
Culpable el tirón.
Culpable.
Culpable, también culpable.
Uy, ¿qué pasó?
Se ha ido la luz.
¿En qué lado quieres vivir? ¿Qué es esto?
Ulla nos ofrece 1 millón de euros por comprarnos el voto.
Creo que esto es lo que es. Un soborno en toda regla.
No voy a coger ese dinero. Muy seguro, estás tú.
A ver, es 1 millón, no una patada en los huevos.
¿No le da miedo ir a la cárcel?
¿Pero cárcel de qué? Con la edad que yo tengo.
Esta gente...
Los Justos és el debut, l'òpera prima de Lara i Pérez, que fins ara eren coneguts guionistes de comèdia.
Sí, correcte. Havien col·laborat junts en sèries com Aida, en sèries com en Olmo y Robles, una pareja de ley, i Superagente McKay, vull dir que tenien experiència en el terreny de la comèdia. I aquí doncs, fan la seva primera pel·lícula com a directors sobre 9 membres d'un jurat popular que han de decidir sobre un cas de corrupció. Ja l'opinió pública té decididíssim que la persona a jutjar és culpable, que no hi ha res més a fer, però reben una proposta en secret, que és que cadascun dels membres d'aquest jurat rebrà 1 milió d'euros si canvien el seu veredicte de culpable a innocent. I llavors, clar, per poder-lo rebre s'han de posar tots d'acord, i això és una mica el que dificultarà la situació. I bé, i es veu que, bueno, que han aconseguit, Lara i Pérez han aconseguit, deien, anar idear i anar modelant una estructura que sigui divertida i entretinguda, però que alhora els hi permeti seguir un ordre, que es veu que es destaca sobretot els diàlegs i les presentacions de personatge que es fan al començament, cadascun per separat, cadascun amb el seu moment, que la closca de to i ambient també funciona, que té un rotllo entre lo sofisticat i lo irònic que li va molt bé, i que, bueno, sobretot quan els actors... Bueno, la pel·lícula té un elenc d'actors fantàstic, però es destaca sobretot la presència de Carmen Machi, Anne Gavarain, Pilar Castro, l'argentí Marcelo Subioto o Aymar Vega, i, en canvi, dos grans actors com podrien ser Vito Sanz i Bruna Cusí, aquí es veu que queden una mica més relegats, però, bueno, però que en tot cas fan goig de veure els actors i que és una pel·lícula simpàtica amb bona idea inicial, diversos bons moments i uns altres tants bons intèrprets.
I que en cap cas és el clàssic drama judicial. Tenim més estrenes.
La plaga.
Primer día de campamento, no está mal.
Sí, sí, guay.
Sé que todo esto puede ser un poco abrumador. ¡Vamos!
¿Qué pasa con Eli?
Eli tiene la plaga. No hace gracia, tío.
¿Es contagioso?
Muchísimo. Pero solo por contacto.
La plaga, premi del jurat a Sitges.
Bé, premi a millor actor, realment, va a tot el repartiment masculí. O sigui,
tot molt jove, no?
Sí, sí, o sigui, es destaca sobretot la presència dels intèrprets, que són nois de 12 anys. I Joel Edgerton, que és el veterà de la funció, doncs aquí es veu que queda una mica eclipsat per aquests intèrprets joves, que es veu que són els que porten la batuta de la pel·lícula.
A Sitges van aplaudir durant 11 minuts.
Sembla ser que sí. Personalment no vaig arribar a veure la pel·lícula de totes les que vaig veure a Sitges, però sí que va ser una de les pel·lícules revelació del Festival de Cannes l'any passat. I, bueno, i Sitges devia veure que, com que tenia un punt de terror psicològic i body horror, doncs que els encaixava una mica dintre de la seva programació.
No apte, diuen, si tens aracnofòbia.
Bueno, pot ser, perquè sembla que té diverses imatges desagradables, però se centra en un campament de waterpolo masculí on un preadolescent de 12 anys amb ansietat social l'obliguen a formar part d'una tradició que ataca un marginat amb una malaltia anomenada la plaga. O sigui, hi ha un altre nen que té una malaltia i li diuen la plaga, però diu la sinopsi que a mesura que es difuminen els límits entre el joc i la realitat, aquest noi tem que la broma pugui estar ocultant alguna cosa real. I, bueno, es destaca, doncs, això, sobretot la presència dels nens actors i que, bueno, que defensa, deia Cinema Gàbia, si no recordo malament, que defensa una història creïble, trista i perversa, que evoca un passat universal i un present esquinçador. I s'ha de destacar que està rodada en analògic, amb 35 mil·límetres, i que el muntatge visual i sonor també el destaquen molt les crítiques.
També s'estrenarà la vinent...
Resurrection.
Ja en parlaves a l'inici molt i molt bé.
Sí, sí, va ser... La gent es va desfer en elogis cap a aquesta pel·lícula al Festival de Cannes, que es va confirmar a última hora perquè l'havia d'aprovar el govern xinès. I ens trasllada a un món on els éssers humans han perdut la capacitat de somiar i una dona, doncs, descobreix que hi ha un ésser misteriós que encara els pot experimentar i s'endinsen els seus somnis a la recerca de la veritat. Va guanyar el Premi Especial del Jurat a Cannes l'any passat. El director té una pel·lícula boníssima que es diu Largo viaje hacia la noche, que la teniu a Filmin, molt recomanable, i que es veu que durant 160 minuts, vull dir, la pel·lícula és llarga, recorre un segle de la història de la Xina i també recorre un segle de cinema, perquè recorre des dels orígens del cinema fins a l'any 1999.
M'estàs parlant de més de 2 hores i mitja.
Sí, sí, més de 2 hores i mitja, però és que estem parlant de la pel·lícula de l'any.
És una experiència, no?
Tota una experiència, sí, diuen que pot ser més dificultosa si no ets un espectador cinèfil, que potser les seves imatges costen una mica més de desvelar, però que la seva deia El País que la seva fantasia resulta contagiosa. És una pel·lícula de ciència-ficció, també de fantasia, també de terror, es veu que abarca molts gèneres, però en tot cas es veu que és una pel·lícula fascinant.
I encara tenim una altra recomanació.
La Isla de Amrum.
Esta maldita guerra de Hitler se acabe.
¿Padre volverá ahora a casa?
¿Por qué lo preguntas?
Porque la guerra se acaba.
¿Quién dice que la guerra está a punto de acabarse?
¿Cómo está tu madre?
Som a la illa d'Amrum, els darrers dies de la Segona Guerra Mundial.
Sí, sí, en una família de defensa cap al Tercer Reich, una família de simpatitzant nazi. Doncs bé, doncs en els últims dies de la Segona Guerra Mundial, doncs un nen vol ajudar amb la seva mare, que vol menjar pa blanc i amb mantega, que és un aliment molt difícil d'aconseguir, i retrata d'alguna manera doncs com el nen emprèn aquesta cerca cap a aquest aliment tan difícil d'aconseguir. Poc després s'anunciarà doncs la rendició d'Alemanya i la caiguda definitiva del règim de Hitler. I bé, doncs s'haurà d'enfrontar com en una edat tan prematura, una edat de 12 anys, doncs els simpatitzants del règim nazi són vistos amb mals ulls i demonitzats per un conflicte que va marcar la història de la humanitat.
El director és alemany, però d'origen turc.
Sí, sí, Fatih Akin és un director molt reconegut, alemany d'origen turc, i en aquest cas ha agafat una mica un projecte aliè, perquè aquesta no era la seva pel·lícula, sinó la pel·lícula del guionista i director Hark Bom, que l'havia de dirigir, però no va poder per malaltia, va morir poc després del rodatge, té un petit paper a la pel·lícula com a actor, però signa el guió juntament amb Fatih Akin. I es veu que destaca sobretot el paper del nen protagonista, Jasper Bilderberg, que es diu, en la seva primera aparició al cinema, i que quan a cares conegudes doncs, també tenim la sempre coneguda actriu alemanya Diane Kruger, que apareixia amb el Ditos Bastardos de Tarantino, en una pel·lícula que es veu que vol oferir una mirada diferent a un film de guerra, és gira més cap a el que serien els relats juvenils tipus Cuenta conmigo de Rob Reiner.
Ens queda un minutet, centrem-nos en la cartellera tant d'aquesta setmana com de la vinent.
Sí, doncs bé, Michael, ja la teniu des d'aquest mateix cap de setmana d'estrena al Kubrick. Després, El sonido de la caída probablement es farà al Kubrick combinada a partir del maig. Després, El diablo viste de Prada 2, segurament ja està confirmada també d'estrena a partir del dijous 30 d'abril al Kubrick també. Després, La plaga la farem segurament de dijous divendres a les sales d'ací, i Resurrection la farem segur de dijous divendres a les sales d'ací. I res, us esperem avui a les 9 a les ací, última sessió de Urchin de Harris Dickinson. Després, el cap de setmana, us esperem també a les ací amb La gràcia de Paolo Sorrentino, en versió original i doblada. Demà a les 5:30 a les ací també Nicaragua necessita una cançó, documental en col·laboració amb Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament. I després al Kubrick us esperem amb Michael, d'estrena, i, com he dit abans, a partir del dijous vinent, dia 30, El diablo viste de Prada 2.
Gràcies, Miquel. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.